Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dijous 21 de maig de 2026. S'acosta la calor dia a dia, anem guanyant graus i temperatura. Ja ens ho va advertir el Marc Paredes aquest dimarts, que tindrem un divendres, un dissabte i un diumenge, i més enllà, d'estiu. I aquest dijous us acompanyarem, com fem cada setmana, de dijous a divendres, 3 hores, des d'ara fins les 12, amb aquestes propostes. D'aquí uns instants, l'agenda cultural, tota l'activitat que hi ha a partir d'avui i fins diumenge als nostres municipis. Fins 9:45, perquè arriba el primer flaix informatiu per explicar com es lleva aquest matí de dijous a l'Alt i al Baix Penedès. I a 9:45, Economia i Empresa, amb Fàtima Jiménez, responsable territorial d'Acció Preventiva, i Amèlia Maestre, de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Obrirem la segona hora a les 10:06, tot parlant amb un parell de jubilats de Sant Sadurní que recentment han publicat un llibre sobre les vivències i experiències de 16 veïns i veïnes, també jubilats. Un treball que ha despertat sentiments i records pels entrevistats i entrevistadors. A 11:45, de nou destinem 5 minuts a posar-nos al dia, a saber com va aquest dijous a les nostres dues comarques, el segon flaix informatiu. I a 11:45, parlarem amb tres alumnes d'arts escèniques, del batxillerat d'arts escèniques del Milà i Fontanals de Vilafranca, la Martina Baca, la Júlia Ramos i el Pau Albertí, amb la seva professora, l'Anna Garriga, amb la Marta Casas, directora de l'Escola de Teatre del Casal, i amb la Cristina Gallardo, tècnica de projectes del Casal, perquè el projecte Escena Rebel, projecte hereu de la força del teatre, arriba a la seva fi aquesta setmana amb una mostra oberta al públic que hi haurà diumenge a les 12 al Casal, on veurem els treballs d'aquests joves de tres instituts de l'Alt Penedès que hi han estat participant. A 11:45 ens ho expliquen. Heu acabat el darrer llibre i no sabeu per on seguir? Doncs a les 11:06 fem tertúlia literària i tenim una proposta que ho ha patat, tot un fenomen editorial que potser serà atractiu, us dirà alguna cosa. Ens acompanyaran la Dolors Bosch i el Jesús Gómez, i la novel·la és 1793, El llop i el vigilant. A 11:45, últim flaix informatiu, darrera oportunitat per saber com acaba aquest matí de dijous a les nostres dues comarques. Acabarem amb l'Empel, amb l'Eva Plazas, avui amb tres dones que representen tres formes d'elaborar escumós al Penedès, a casa nostra. Jessi Llopart, per Corpinat, Marga Torres, de Clàssic Penedès, i Montse Nicolàs, en representació del Cava. Així transcorreran aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa. Una salutació des de Ràdio Vilafranca de Marc Pujol i Sílvia Delgado. Benvinguts.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
D'ençà que ha començat el bon temps, que han esclatat les activitats i propostes de cap de setmana, que de fet arrenquen ja dijous. Dijous i divendres acostumen a ser també molt intensos. I a l'agenda cultural us les portem totes, perquè trieu i remeneu. Comencem a Canal 20 amb Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Iniciem aquest repàs de les propostes lúdiques i culturals que podem viure durant aquests dies de cap de setmana als nostres municipis. Diem-vos que, de fet, avui mateix hi ha un torneig de tennis de taula a 4:45 de la tarda al Tangram dels Monjos. Cal la inscripció prèvia al WhatsApp 629-17-4007 o bé de manera presencial. També hi ha hora del conte a 6:45 de la tarda a la biblioteca també de Santa Margarida i els Monjos, amb el conte El cargol Pol i l'herba de Puniol, a càrrec d'Umpa-Lumpa, fins a I3. Cal també la inscripció prèvia. És una proposta que s'inclou dins dels actes previs del Remellar. I aquest dijous també hi ha Consells de Salut per la menopausa i la perimenopausa. A les 6, a la Casa de Cultura Mascadarro, és una xerrada a càrrec de Lídia Freixedes, acte que s'inscriu dins del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. I aquest divendres a les 7, el Festival del Talent Jove, a la Casa de Cultura Mascadarro, amb la col·laboració del grup de dansa Globe Up. I també divendres a PAX es presenta La nit del Sonatró, que és obra de Sara Espín i il·lustrat per Anna Mongai. L'acte oficial de presentació i lectura del conte tindrà lloc a 6:45 de la tarda a la sala de lectura Maria Gual Rubio. I dissabte, el Ball de Diables de la Ràpita organitza el Tro de Rock a partir de les 5 de la tarda a la plaça de Ramon Cabré, amb cercavila de foc de colles infantils i també de diables adults, i en acabar un concert. Sopar Ball dissabte a les 9 de la nit a la Societat La Margaridolla, a càrrec del duet Jamaica, i el dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca Neus Català de Sant Martí, a projecció de cinema infantil, el cicle Cine Xic, en català amb la pel·lícula Ernest i Celestine. És l'entrada gratuïta, recomanada a partir de 3 anys. A Sant Martí dissabte també, teatre, La Jaula de les Loques, a les 8 del vespre, al local del centre. La versió és del director Àngel Murillo. I dissabte, visita guiada a Sant Valentí de les Cabanyes, a les 11 i a les 12. Per diumenge, mercat d'artesania i de brocanters, de 10 a 2, al Raval de Sant Martí i a la plaça Pau Casals, dels Monjos. En aquest municipi també nova possibilitat de conèixer el castell de Penyafort en dues visites guiades, una a 10:45 i l'altra a les 12, i una gincana es convoca d'orientació al Parc del Foix a partir de 10:45 i fins a les 13:30, 2:45, amb sortida des del castell de Penyafort, una proposta que és gratuïta i que s'emmarca dins del Dia Europeu dels Parcs. També hi ha l'activitat de memòria de la guerra aèria amb sortida a les 11 des del Siarga, amb visita combinada entre el Siarga i el castell de Penyafort, i de les 11 a la 1, masterclass de Zumba a l'exterior de la Margaridolla, a càrrec de Lluís, David i Daniela. I l'Associació de Veïns del barri de la Rovira de Roges, Sant Martí i Sarroca, celebra aquest diumenge el dinar de germanor a 2:45 al Parc de les Alzines. I aquest és un cap de setmana on toca viure la 44a edició de la Trobada d'Olèrdola. El pròleg és el sopar de regidors i de regidors, amb regidores i regidores, d'aquest divendres a 9:15 al bar del local de Moja. Per dissabte, l'accés a l'acampada a les 4, la mostra de balls populars i després la xocolatada a les 6, a 8:15, un taller de còctels per tothom a càrrec del grup de joves de Moja, i a partir de les 8, la botifarrada popular i l'acte de lliurament del Premi Roser Montaner. Per la nit, concert revival amb Aquellos Maravillosos Años, amb músiques dels 80 i dels 90, a 10:45 de la nit, i una estona de música enllaunada per tancar la nit. Diumenge, abans d'esmorzar, tabalada amb els Diables de Sant Pere Molanta, sardinada popular a les 9, concurs de dibuix a les 10, la visita guiada amb les Tanis de Vestigis a les 10 i a les 11, inscripcions a turisme@olerdola.cat, i durant tot el matí, segon ral·li fotogràfic, a partir de les 11 hi ha el taller de reutilització d'objectes, el Pla dels Albats, missa solemne, a 1:15, espectacle familiar amb Fefe i companyia, a les 2, la 30a edició de la Pella Popular, i a partir de les 3, la supertirolina i també inflables des de les 4 fins a les 6.
Seguim resseguint altres municipis de l'Alt Penedès amb el Miquel Cuenca des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem explicant-vos que avui la plaça de l'Ajuntament de Sant Sadurní acollirà un concert de la banda de vent Viu la Música de l'Escola La Pau amb la col·laboració de l'Escola de Música Municipal. L'actuació tindrà lloc de 2:15 PM a 12:00 PM. Un dia després, divendres a les 8 PM, torna al Festival Poesia Les Caves. En aquest cas, Les Caves Jaume Giró i Giró seran l'escenari dels últims recitals que comptaran amb Cesc Freixas, Teresa Tort i Aleix Cort. Anem ara cap a Subirats, perquè per tercer any consecutiu la Berna acollirà la Festa de la Terra, en aquest cas el diumenge, amb activitats a la plaça del Cafè i al Centre Agrícola. Tota la informació en relació amb els actes, amb els horaris i també totes les activitats en general que es duran a terme aquest pròxim diumenge 24 de maig les teniu al web municipal. Anem ara cap a Avinyonet del Penedès per explicar-vos que demà, en el marc de la Fira Enogastronòmica del Microbi, el municipi acull a les 10 de la nit un impro-show a Cantallops i l'activitat Gaudí amb Microbi al monestir de Sant Sebastià dels Gorgs. Totes dues activitats necessiten, això sí, entrada. Aquesta ja està disponible al web municipal. A Sant Pere de Riudebitlles us destaquem que durant el cap de setmana es viurà la 15a edició de la mostra de titelles al mitjó. Enguany el festival posa l'accent en els joves i en la participació d'una nova generació vinculada al projecte. Una de les novetats destacades és el cartell d'aquesta edició, creat per la jove Noa Vigueres, que aporta la seva mirada artística després d'haver crescut amb el festival. La programació del mitjó començarà demà divendres amb el sopar mig jove al Camp dels Arbres a partir de les 9 de la nit, i el dissabte hi haurà una activitat de pintura al carrer Pirineu a la 1 del migdia i a la nit de 11 a 2 de la matinada una festa amb DJ al Camp dels Arbres. Anem ara cap a Mediona perquè el municipi acollirà els dies 23 i 24, o sigui dissabte i diumenge, una nova edició del Festival Medi Màgic, que enguany es presenta en un format més petit però amb actuacions de renom i noves propostes pel públic infantil. La Gala Internacional obrirà el festival dissabte al vespre al Teatre del Casal Medionenc amb espectacles de manipulació, mentalisme, màgia teatral, teatre d'ombres, humor i malabars. La gala, presentada pel Max Selvin, reunirà artistes premiats nacionalment i internacionalment com Antonio Martínez, Marina Gonza Martini, Paupi, Valeria Guglietti i Vadim Gurdev. Diumenge serà el torn de la gala de màgia amb Marcos Màgia en una sessió gratuïta amb aforament limitat. La jornada continuarà amb el descobriment de la placa del Mag d'Honor i un espectacle familiar de màgia a prop de la plaça dels Països Catalans. Com a novetat, el festival enguany incorporarà un taller de màgia infantil a càrrec de Magiculàndia, adreçat a infants a partir de 7 anys i amb places, això sí, limitades. Anem ara al Pla del Penedès, perquè diumenge té lloc la primera trobada sardanista local, una jornada dedicada a la sardana i als pobles participants dels tallers de l'Escola Visca de Vilafranca. Un reconeixement, en aquest sentit, a la seva tasca de difusió cultural. La jornada començarà a 11:45 PM amb l'obertura institucional i els parlaments, i tot seguit tindrà lloc el galop dels grups sardanistes i una ballada amb la cobla Catània. A les 2:00 PM celebrarà una paella popular. I finalment us expliquem que el municipi d'Olesa de Bonesvalls celebrarà fins al 31 de maig la Setmana Esportiva 2026.
A Vilafranca, entre avui i diumenge, se celebren els últims actes de la 22a Festa de les Persones Grans. D'aquí ben poc, a 10:15 PM, començarà una ruta medieval amb ulleres de realitat virtual. A 11:15 PM, al Casal Municipal del Tívoli, portes obertes. Aquesta tarda, a 6:15 PM, a l'Escorxador, xerrada sobre l'edatisme, dos factors claus de risc en l'envelliment. Divendres, a 11:15 PM, a la plaça Pau Casals, es farà una classe oberta de Tai Chi. A les 6, a la Rambla de Sant Francesc, ballada de sardanes amb la cobla Catània. Dissabte, a partir de les 5, al Pavelló Firal, tindrà lloc el berenar de les Persones Grans, que inclou la celebració de les noces d'or de parelles vilafranquines amb més de 50 anys de convivència. Diumenge, caminada popular que sortirà del Pavelló Castelló Firal a les 9 del matí, amb una dificultat baixa, i arrossada intergeneracional per a grans i petits, que començarà a les 11 amb jocs i acabarà amb l'arrossada a partir de les 2 del migdia. A les 7 d'aquesta tarda, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, el Taló d'Aquiles, convoca un taller sota el nom de Mascomilitat. Serà un espai per reflexionar sobre el model clàssic de masculinitat. Us podeu inscriure al taló@proton.me. I avui torna a ser dijous de vi. A partir de les 7 i fins 11:15, al carrer Comerç, amb bodegues Pinor, tapa de gall del Penedès amb IGP i música de DJ. Cal Bolet acull aquest divendres Loop, amb Ramon Madaula i Júlia Genís, i les entrades exaurides. L'Associació de Veïns de Sant Julià celebra aquest dissabte la Tamborinada 2026, que començarà a les 10 del matí amb diferents proves a càrrec del MIP, jocs gegants i curses a càrrec dels escoltes, pinta l'àliga a càrrec del Niu de l'Àliga de Sant Julià, taller de maquillatge, taller de construccions de falcons a càrrec dels Falcons de Vilafranca, un ball participatiu amb Country Social Center, ball conjunt a càrrec dels Diables i Tabalers de Sant Julià i la presentació i lectura del conte Les Àligues de Sant Julià. La festa acabarà a les 12 amb un concert a càrrec de Xiula. Avinseu-me, a les 11 del matí, taller familiar La Natura de Gaudí. I a les 12, el cicle Tastem els Països Catalans proposa descobrir el País Valencià amb Xavier Serra i Raquel Armero. A partir de les 11 del matí fins la 1, a l'Hort de Cal Gallina es farà l'activitat Una farmaciola al jardí, un taller pràctic i divulgatiu sobre les propietats de les plantes autòctones i els seus usos tradicionals per a la cura de la salut, a càrrec de la cooperativa L'Aresta. L'activitat va adreçada a públic familiar i a tota la ciutadania i us podeu inscriure al correu mediambient@vilafranca.cat. A les 6 de la tarda, el grup Batec CNL Teatre estrena la seva obra Sala d'Espera, al Fòrum Verger Balaguer. Recordem que és un grup format per persones voluntàries i aprenentes del programa Voluntariat per la Llengua i que dimarts ens va visitar. El claustre de Sant Francesc acollirà a les 8 del vespre l'actuació de Silvestres, el grup encarregat d'obrir la programació escènica de paraules als claustres d'enguany. La proposta reivindica la música tradicional de Ponent a través de la polifonia vocal i una mirada contemporània. Aquest dissabte a les 8 i diumenge a 6:45 de la tarda, l'espai artístic El Rebós, Martí Pere Ferrer, protagonitza i dirigeix el monòleg teatral Van Gogh, una obra aclamada que ens endinsa en la lucidesa i la bogeria del pintor. A les 8 hi ha visita guiada al campanar de l'Església de Santa Maria amb copa de vi o cava, i a 8:45 a l'Auditori de Vinzeum, Seven Cycle, un quartet internacional liderat per l'històric baterista nord-americà Mark Johnson. És la proposta d'aquest mes de Jazz Club Vilafranca. Diumenge, el Teatre Casal tanca el projecte Escena Rebel amb una mostra oberta al públic. 45 alumnes de 3 instituts de l'Alt Penedès presentaran les peces teatrals que han creat durant aquests últims mesos. Serà a les 12 del migdia i és una activitat gratuïta i oberta a tothom. A 6:45, Ball del Casal amb el grup Solistes a l'Hotel Pere III, i a les 7, Anna Andreu presenta el seu darrer disc, Vigília, a l'Auditori Maria Rosa Juncosa. El concert inclou una col·laboració especial amb el cor Xemosia i mostrarà els textos sorgits del taller creatiu celebrat a Vilafranca. Tancarem l'agenda coneixent les activitats que hi ha escampades arreu del Baix Penedès i que ha recopilat a Domenys Ràdio la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'agenda aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que demà finalitza el termini de preinscripcions del curs 2026-2027 de la Llar d'Infants als Petits Arcs. Aquest diumenge també acaba el procés de recollida de propostes dels pressupostos participatius de Sant Jaume dels Domenys. I el diumenge tindrà lloc l'homenatge a la gent gran. La concentració serà a les 12 a l'Ajuntament. A 1:15 sortiran de la plaça de l'Ajuntament cap a l'església amb l'acompanyament de les gralles de Sant Jaume. A 1:15, missa solemne i acte en honor a totes les persones que han arribat a l'edat de jubilació i en especial als nats de l'any 1940 i 1941. I en acabar hi haurà un refrigeri per als assistents. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que avui us proposem dues activitats. Al centre, a les 8 hi haurà Any Gaudí, xerrada de l'espiritualitat de Gaudí, a càrrec del doctor Francesc Torralba. I a les 8 a la comprativa Cinema de Muntanya. Pel que fa a dissabte, durant tot el dia se celebrarà al camp de futbol el 30è aniversari de l'associació esportiva Ramon Sicart, que us explicarem més abastament als esports de demà divendres. Pel que fa a dissabte, dues propostes. A les 8 al centre, concert Vestigis, cançons que ens habiten, a càrrec del Cor Itzi. I a les 8 a la comprativa Cicle Cinema Gaudí amb la pel·lícula Cirat. Pel que fa a diumenge, al centre es farà a 1:15 la presentació del llibre Contra la gravetat, del Kevin Prados. I a les 7 de la tarda al centre, concert també del Cor Itzi, Vestigis, cançons que ens habiten. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès, i és que aquest dissabte, amb motiu de l'aniversari de Josep Canyes, el museu acollirà un concert i càbala fresca, que serà a càrrec de l'Andrea Navarro, a 8:15 de la tarda. A Santa Oliva, demà divendres, a les 7 a la nostra llar, hi haurà la sessió de cinema del cicle Gaudí amb la pel·lícula Cirat. Continuem a Bonastre, ja que demà comença la festa major de Santa Quitèria, que s'allargarà fins diumenge, però que us ho explicarem més abastament a l'agenda al detall. Marxem ara cap al Montmell, ja que diumenge arriba l'aplec del Montmell, que se celebrarà a l'àrea recreativa. A les 12 hi haurà concert vermut amb el grup Cover H i en acabar dinar popular de Fidaua. Al Vendrell, divendres, com sempre, mercat setmanal. Dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga. I dissabte també, i amb motiu del 150è aniversari del naixement de Pau Gasals, tindrà lloc un concert a càrrec de Cor Júbilo d'Alcanar i el Cor Orfeó Parroquial del Vendrell. Serà a l'Auditori del Tívoli del Vendrell a les 8 de la tarda. I ara marxem cap a Calafell, ja que avui a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Casa Nova de Segur es farà la presentació del llibre Després de l'amor, de Marta Cillan. El dissabte, Dia de la Diversitat, serà al Centre Cívic Can Perotet d'11 a 1. I el diumenge, de 7:15 a 9 de la nit, al Teatre Joan Colet arriba al CreArts. El diumenge també acollirà l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell el concert de les agrupacions Simbiosi, Bantucats i Orquestra Simfònica de l'Escola Municipal de Música Sant Andreu Mestre Pic Santa Susana de Barcelona. I acabem, com sempre, a Cunit, amb dues activitats. La Gossa Sorda, que torna als escenaris amb la seva gira a Tornallom i que ofereix dos concerts històrics a Cunit, serà demà i dissabte al recinte de l'Avinguda de la Font. I per acabar, aquest diumenge a Cunit acull la quarta cursa Cunit Calafell. Hi ha diverses modalitats: la caminada popular de 5 km, la cursa de 5 km, la cursa de 10 km i també la cross escolar.
Són moltíssimes propostes i activitats per gaudir d'aquest dijous i divendres, i sobretot del cap de setmana. Trieu i remeneu, i si voleu, recupereu les propostes al podcast del programa. Ho penjarem a les 10 i pocs minuts. Ara us deixem amb el flash de notícies i arribem de seguida, i a 2:15 tocats tornem a l'antena del Penedès en xarxa amb l'economia i empresa. Avui la nostra convidada és la Fàtima Jiménez, responsable territorial d'Acció Preventiva.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
A l'economia i empresa volem parlar de seguretat i de salut dins les empreses, al final també de competitivitat, coincidint amb la reforma de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Ho farem amb l'Amèlia Maestre, de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
acompanyada, Amèlia, d'una experta.
Oi, sí, jo sempre que hem de parlar d'aquests temes confiem en Acció Preventiva i amb la Fàtima Jiménez. Bon dia, Fàtima.
Bon dia. Bon dia i gràcies per convidar-me.
Ben tornada a Ràdio Vilafranca.
Ens agrada molt tenir-la perquè, a més, la prevenció és un àmbit que tenen que tenir totes les empreses, més grans, més petites, més obligades, menys obligades, però al final és, com apuntaves tu, un factor de competitivitat a les empreses i de salut per les persones. Per tant, explica'ns una mica, Fàtima, com estem les empreses d'aquí, del Penedès, què és el que apunta, com estan, entenc, les empreses en general, no? Però quins són els àmbits d'actuació que teniu i què, què hem millorat amb tots aquests anys de prevenció?
Bueno, ara mateix les empreses estan preocupades, amoïnades i amb l'expectativa de les novetats d'aquesta llei, no? Perquè hi ha canvis molt substancials, com per exemple una empresa abans que tenia 500 treballadors, pues, si tenia menys no tenia que tenir un servei de prevenció propi i ara tindran que tenir tècnics propis i ja no podran externalitzar a partir de 300, no? I això, clar, és un canvi molt substancial.
De 500 a 300, baixa.
De 500 a 300, sí. I de 250, les que tenen molt de risc, a 150. Per tant, bueno, hi ha un canvi molt gran. Hi ha també, pues, els tècnics de prevenció, ara, pues, és una de les professions més cotitzades, no?, i més buscades. I, bueno, pues,
sí, és una bona oportunitat laboral.
És una molt bona oportunitat laboral i ara em dirigeixo a la gent jove, no?, que està
sí,
a punt de sortir al batxillerat i pensar què faig, no? No hi ha cicle mitjà, però sí un cicle superior de prevenció, en la que recomano que ho facin perquè el mercat laboral està en búsqueda total d'aquests tècnics, no? I, bueno, en què es basa sobretot la llei i en què també estan molt preocupades les empreses? Bueno, ja portem molt de temps als riscos psicosocials, no? Perquè, perquè hi ha un absentisme brutal que ens escapa de les mans, no sabem com controlar-lo.
El país en general, en algun sector més que en un altre?
El país en general, i aquí, bueno, a la comarca, al Barcelonès,
a
Catalunya, al Penedès, a tot arreu, no? Però sí que és un problema important que comporta unes despeses, no? Per l'empresa molt important, no? I bueno, que no està descontrolat. Llavors, bueno, nosaltres hem diagnosticat que una part molt gran és aquesta part de psicosocial i que millorant, no?, que avaluant els riscos psicosocials, que és el que diu la llei, que ara els incorpora, no?, com a riscos obligatoris a avaluar tot el que és el burnout, tot el que és la fatiga crònica, l'estrès, etcètera, avaluant quins són els riscos i què passa a casa nostra perquè està passant això, podrem posar, bueno, podrem minimitzar l'absentisme i així ho estem fent nosaltres, ajudant a les empreses a minimitzar aquest absentisme a través dels riscos psicosocials, a través de millorar l'engagement, el compromís, a través de millorar el lideratge, no? Millores també aquest compromís, la comunicació interna a les empreses. Estem vivint diferents generacions dintre les empreses, no? Gent a punt de jubilar-se i gent jove, no? I com és aquesta comunicació intergeneracional i com poden ajudar-se uns als altres, no? Perquè hi ha molta ajuda aquí.
Has entrat molts temes que estaria bé que en aquesta petita estona els poguéssim desgranar tots una miqueta,
sí.
Però el que a mi em fascina més és que me recordo que quan va sortir l'obligatorietat del tema de prevenció de riscos laborals, es veia com les empreses ho veien com un impost revolucionari, no? I heu passat a ser un gran aliat per a la productivitat empresarial.
Exacte.
Aquest traspàs, és a dir, aquestes intervencions, com funcionen? És a dir, vosaltres entreu en una empresa, com provoqueu aquest canvi? Quina és la mentalitat que ha de tenir l'empresariat quan us rep, diguéssim?
Sí, clar. Bueno, nosaltres, des del punt de vista ja no només de servei de prevenció, sinó com a consultora de prevenció de riscos laborals, el que intentem és que al final les empreses tinguin un retorn a la inversió, no? El que tu parlaves de l'import revolucionari, no?
Al
final és fer veure les empreses.
Està molt gràfic, està bé.
Sí, i era així, com ho veien. Però, o sigui, el que fem veure a les empreses, no?, és que això té un retorn a la inversió. No és immediat, no? Però, clar, si tu treballes, no?, si tu cuides el treballador des de la vigilància de salut, no? No aquelles empreses que diuen, ostres, contra menys reconeixements faci, millor perquè m'ho estalvio, no. Si tu fas aquesta bona vigilància a la salut, cuides el treballador, els hi fas promoció a la salut, els hi fas cursos d'alimentació saludable, exercici a l'empresa, enfermedades cròniques, no? Els dones la informació, millores la salut dels empleats. A més, tens una empresa segura, no? En si, sense riscos, no? Evaluant tots els riscos en quant a seguretat, màquines, en quant a higiene, no? Tot el tema d'ara, per exemple, del calor, l'estrès tèrmic,
el canvi,
no?
Climàtic,
el
no?
Canvi climàtic, que és una de les novetats, no? De la llei. És que això donaria
també
per parlar tot el matí,
però,
bueno. Vale? Pues això, no? Si tu tens una empresa segura i saludable, tindràs, no?, aquest compromís al treballador, i tindràs una empresa pues lliure, no?, de qualsevol risc, inclús psicosocials, un bon clima laboral, que no n'hi hagin conflictes. Tot això fa, no?, que la persona treballadora s'aixequi i digui, ostres, és que tinc ganes d'anar allà a treballar, no?, i mira, em trobo una mica malament, però no els hi puc fallar avui, no?
Es I al final de tot el procés hi ha una millora de la competitivitat.
Exacte, exacte. No? Per això nosaltres diem, no?, que convertim empreses en empreses més segures, més saludables i més competitives, no?, per aquest retorn a l'inversió, no?, que ja ha canviat el paradigma. Això de l'impost revolucionari ja no és així.
Ja no és així.
No? I ara no hi anem només, no?, a tenir el mínim que ens diu la llei, sinó molt més enllà, no?, a ser una empresa saludable.
La Covid potser va ser un punt d'inflexió important, no?, per vosaltres?
El Covid va ser un punt d'inflexió molt gran, no?, perquè fins al moment el risc psicosocial era algo que estava allà, que tot i sent obligatòries a l'any 95, no?, a avaluar-los, les empreses no ho veien, no? I a partir del Covid, doncs clar, ara és la primera causa de baixes laborals, ansietat, depressió i de mort laboral, ictus i infarts, no? Sí, s'estan ja derivant com accidents de treball, amb les responsabilitats que comporta això per l'empresari, també, cuidado, O sigui, que aquí hi ha un tema de responsabilitats. Nosaltres, quan comencem a treballar en una empresa, el primer que fem és a l'equip directiu fer-los una sessió de responsabilitats en matèria preventiva, perquè siguin conscients, no?, que el no avaluar, per exemple, un risc social i tenir, pues, un exemple, no?, un comercial molt estressat, no?, i que pateix un infart amb horari laboral, i no s'ha fet aquesta avaluació i es demostra que hi havia una càrrega excessiva, que hi havia conflicte, etc., pot ser responsable l'empresari d'això, sí, i amb unes sancions molt importants.
Vosaltres també heu fet molts estudis, no?, de com estan les empreses, de com evolucionen...
Sí.
Fes-nos 5 cèntims de com estan les empreses avui,
sí,
a dia d'avui.
Avui, a dia d'avui, les empreses estan, com et dic, no?, amb aquest problema. El que més ara els preocupa és tot el tema...
El canvi de regulació.
I l'absentisme. Ah. L'absentisme és una de les coses que més els hi preocupa, i les empreses, doncs, ara, s'estan pujant al carro, no?, i estan veient, com tu dius, no?, la importància d'avaluar tots aquests riscos, no? I ja et dic, no?, ens trobem més empreses preocupades per l'absentisme en si que no tant l'accidentabilitat, tot i que us tinc a dir que l'accidentabilitat continua pujant, no es para, no?
Sí?
Sí, perquè aquí s'ajunten dues coses també, no? Les càrregues de treball, la desorganització, com sempre, els accidents, no?, passen per excés de confiança, per presses, no? I això, si ho sumes a tots els riscos socials, no?, que portem, ja no només a la feina, sinó és que és el món en general, no?
És que...
que és un món que no saps el que passarà demà, no? I que necessitem equips a les empreses molt resilients, no? La resiliència és algo que es té que treballar molt a les empreses. Per tant, els riscos psicosocials, no?, es tenen que treballar. Primer tenim que saber què passa a casa nostra, fer una bona avaluació psicosocial, però no només un qüestionari, sinó parlar amb els treballadors, fer entrevistes.
Clar, jo t'anava a preguntar, i com s'avalua?
Bona...
Més enllà del qüestionari, eh?
Clar, o sigui, és obligatori, i hi ha un criteri d'inspecció a febrer del 2021 que deia l'inspecció, no? Escolta, anirem a veure totes les empreses que tinguin aquesta avaluació feta, però no només aquest qüestionari, sinó a entrevistes personals per part de psicòlegs, clínics, tècnics de prevenció, que puguin extreure l'origen del que està passant. I a partir d'aquí crear un pla d'acció a mida, no?, que minimitzi o elimini aquest risc. Aquest pla d'acció a 3 anys i als 3 anys tornar a avaluar a veure si s'està millorant la situació.
Aquest és el tipus d'intervenció, per exemple, que feu quan entreu en una empresa?
Sí, sí. O sigui,
són plans d'acció de...
Quan entrem en una empresa, el primer que fem...
Explica'ns una mica el procediment, exacte.
Bueno, nosaltres el que fem primer sempre, no?, és una auditoria de situació i veure en quin moment estan o en quin estat estan. I a partir d'aquí, pues, construïm el pla d'acció en base a allò que més necessitin, no? I ja, primer, jo sempre dic que la prevenció són com 3 nivells. El primer nivell seria el mínim legal que ens diu el contracte de prevenció i la llei. El segon nivell seria la integració de la prevenció, és a dir, que la prevenció la portin totes les persones treballadores en el moment que entrin a l'empresa amb el seu ADN, no?
Clar.
Jo ho porto ja, no espero que vingui el prevencionista o el meu cap a dir-me el que tinc que fer, posar-me uns EPIs, no?, o fer les coses d'una manera o d'una altra. Aquesta integració la comencem pels comandaments intermitjos, per la direcció i els comandaments intermitjos. I millorem les seves habilitats a lideratge preventiu. I a partir d'aquí tot això baixa. I ja el tercer nivell seria ja l'excel·lència empresarial, l'empresa saludable.
I què passa amb les petites i mitjanes empreses, que són majoria al Penedès?
Pues mira, les petites i mitjanes empreses, en quant a riscos psicosocials, hi ha uns aspectes claus, no?, i que totes ja ho van fent, no?, que és tot el tema, per exemple, de l'assetjament, no? O sigui, l'empresa té que ser segura, no?, té que ser un espai segur. Per això tenen que tenir totes aquests protocols d'assetjament laboral, sexual, raó de gènere, LGTBI, desconnexió digital, molt important també, ¿vale? I a partir d'aquí sensibilitzar totes les persones d'aquests protocols, no?, i de l'assetjament, i tenen que complir també amb tot el marc normatiu i el que diu la llei. Però clar, a mida, clar, no. Però les obligacions en si són les mateixes, no? Però, bueno, pues destinen menys hores, està clar. Però són les mateixes.
Us criden des de les pimes?
Sí.
També.
Sí. I cada vegada es dona en compte, no?, d'aquest retorn a la inversió i lo important que és fer les coses bé, no? O sigui, això no és una assegurança, això no és... No té que venir una empresa de prevenció, fer-te uns papers, donar-t'ho i allí t'apanyes, perquè els empresaris van perduts, pobrets,
però,
no?
Però durant anys, i rectifica'm, Amèlia, s'ha fet així.
S'ha fet així.
Venia l'empresa contractada de torn, omplies els qüestionaris, es miraven una mica l'espai de treball... I fins l'any que ve o quan tornes a tocar.
Sí. Encara es continua fent així, no? Llavors nosaltres, i això ho diu la nova llei també, la manera de fer-ho és que el tècnic, no?, estigui allà present i treballi in company, no?, i estigui tota la jornada trepitjar, no?, trinxera, no?, a l'espai de treball, millorar la percepció del risc, fer molta pedagogia, no? Ho parlàvem també abans. Al final, la introducció de la intel·ligència artificial fa que ja no necessitem, a lo millor, tècnics tan tecnòcrates, no?, com teníem abans, no?, perquè això ja ho tenim, a la intel·ligència artificial, sinó que necessitem sociabilitzadors, necessitem a tècnics que puguin fer molt, molt bona pedagogia, que millorin la percepció del risc i que canviïn mindset a les persones treballadores.
Abans apuntaves alguns canvis, com per exemple amb la nova llei que entrarà en vigor, entenc que a principis de 2027, però parlaves de ràtios, no? Parlaves també... Explica'ns una mica aquesta llei, en quins eixos es fonamenta.
Sí. Bàsicament, són 4 eixos, a part dels ràtios, no?, i que tindran que integrar més amb els tècnics, com hem parlat abans. Riscos psicosocials, abans es parlava de que es tenia que fer una avaluació de riscos psicosocials, però aquesta llei ja obliga a avaluar, no?, pues el burnout, l'estrès, la fatiga crònica, tots aquests riscos. Tot el tema del calor, superimportant, hi ha un canvi climàtic i, bueno, nosaltres ja fa molt de temps que ho estem fent, no? Totes les empreses, ara que arriba el calor, una medició és 3 tèrmins i un procediment, no? Com, si estàs mitja hora al lloc de treball i fa tanta temperatura, tens que anar a descansar 5 minuts o, bueno, el que sigui, un procediment. El tema també de de fer les formacions a peu de màquina, no? De fer les formacions, això de les formacions online està bé per quan hi ha una incorporació d'un treballador nou o d'un onboarding, però la formació té que ser presencial i té que ser, no?, al lloc de treball.
In situ,
no?,
de nou.
In situ de nou. La vigilància de la salut també, pues, molt més integrada, no? I sobretot la vigilància de salut avaluar sempre també les conseqüències de tenir un risc social. Nosaltres tenim una eina, que és el test de salut emocional, en la que avaluem tota aquesta part. No? Ja no el risc social, sinó quines conseqüències. Sabeu que amb la neurociència està demostrat que tot el que passa al psique, no?, es trasllada al cos físic. No? I aquí, pues, avaluem si la persona té problemes gastrointestinals provocats per aquest estrès, cefalees, ansietat, depressió, com dormen les persones treballadores, etc., per poder també fer un pla d'acció.
Hi haurà moratòria? Dèieu que la llei entrarà en vigor a inicis de l'any vinent. Hi haurà una moratòria perquè les empreses s'adaptin?
Hi haurà moratòria. El que diuen ara és això, que entrarà en vigor l'1 de gener del 2027. Nosaltres tenim dubtes, no? I creiem que trigarà una mica més. I sí, no? Seran una mica, hi haurà una moratòria i l'inspecció, no?, donarà una mica més de temps, no?, abans de sancionar. Sí que es començaran a visitar les empreses, no?, pel centre de condicions perquè es puixin el carro, però tenen que donar temps, no? Està clar.
Han de donar temps, perquè imagina't, amb un àmbit de màquines, amb la calor, sí, no?, augmenta aquesta... O sigui, sí, es canvia totalment el procediment.
Implica inversions.
Inversions, sí. Canvis probablement de productivitat a dintre de l'empresa o de gestió de la productivitat.
Sí.
Per tant, no són canvis gens senzills.
Sí, sí, sí. Són canvis que, bueno, per això estan molt amoïnades les empreses. Per això nosaltres, el dia 3 de juny, no?, que fem el nostre acte a Foment del Treball Nacional, és el Changing Your Prevention, a la que convido, no?, a tothom i que es posin en contacte amb Acció Preventiva i els enviarem la invitació, tractem aquest tema, no?, tot aquest canvi legal, informar les empreses i també, pues, donar eines i portar a empreses que hagin fet aquest canvi i que expliquin, no?, què els ha reportat, no?, fet aquest canvi, perquè hi ha moltes empreses que ja aquest canvi l'han fet abans, o que ha sortit la llei, i ja s'han pujat al carro abans.
Abans també has apuntat, i ja per anar acabant, el tema del canvi generacional a les empreses. Això és molt important, perquè, no?, l'intel·ligència artificial ens porta a la immediatesa, en canvi, per una altra banda, hi ha l'expertesa.
Exacte.
I el coneixement, no?, del, sí, sector i de l'empresa. Com, sí, com interveniu en aquestes situacions?
Sí, això es dona moltíssim i hi ha molts conflictes, no? Perquè, bueno, pues la gent jove, no?, pues vol la immediatesa, no?, estan molt formats amb TIC, no?, i les generacions, no?, que estan, potser, pues ja quasi a punt de la jubilació, pues el que tenen és una experiència, no? Llavors, el que fem és, quan hi ha aquests conflictes, no?, primer fem sessions de coaching grupal, de comunicació intergeneracional, no?, perquè vegin la importància, no?, de treballar plegats, no?, i de transmetre, no?, els coneixements dels uns als altres, no?, i poder, pues, suavitzar, no?, aquests conflictes i donar eines de com resoldre aquests conflictes. Perquè jo sempre dic, no?, els conflictes, que és una cosa que es pregunta a l'avaluació psicosocial, conflictes hi ha tot arreu, tenim a casa nostra, tenim a la feina, tenim amb els amics...
És inherent, no?, a l'ésser humà.
És inherent, però, clar, el que tenim que tenir és eines de resoldre d'una manera positiva el conflicte, no?, i això és el que nosaltres traslladem a les empreses, als líders, no?, de les empreses també, a com resoldre el conflicte d'una manera positiva. I el conflicte és bo i ens ajuda, no?, a créixer. I, pues, això. Llavors, aquests coachings intergeneracionals, treballem tot això i després, pues, fer tàndem, no?, el sènior amb el jove, no?, i que puguin aprendre els uns als altres.
Molt bé, doncs des de la federació explicar que hem agafat un conveni amb Acció Preventiva precisament per arribar a totes aquestes empreses tan petites com grans, amb el tema de la prevenció, que tindrem segurament moltes sessions d'informatives i, per tant, que la gent que estigui pendent d'aquestes sessions informatives sobre l'entrada de la nova llei i que, quins són els requeriments. I, en qualsevol cas, recordar aquesta data del 3 de juny a Foment del Treball a Barcelona, a la Via Laietana, per on Acció Preventiva doncs explicarà, a més, en un espai molt, molt, molt agradable, tota la...
Un espai molt maco, farem un taller de pauses actives, tindrem un esmorzar saludable, tindrem casos d'èxit, estarà superxuli.
Molt bé.
Fàtima Jiménez, moltes gràcies, perquè sempre ho explica tan bé
molt
i
bé.
Ho posa fàcil als oients i a les empreses. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per convidar-me.
I acabem, Amèlia, fent un cop d'ull a l'agenda formativa d'activitats que hi trobem.
Doncs mira, ara mateix estem a sobre del Garraf Emprena a Cubelles, estem fent una formació gratuïta sobre accés a subvencions. Demà hi ha més, demà i a principis de juny tenim formacions sobre tema de grupals, d'acció grupal a les empreses i de lideratge. Molt important, el dia 26, dimarts, la presentació de l'índex aquí a l'Escorxador Vilafranca. És aquest estudi que fem nosaltres de manera anual, on hi ha diferents indicadors, i convidem a les institucions que prenen, prenen decisions a nivell polític, veure una mica com han incidit en aquestes dades. El dia 29 tenim una altra formació bonificable precisament a través de primers auxilis, i molt important, el dia 5 de juny a Agora Talent, aquí a Vilafranca, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilafranca al Penedès, i el nostre acte estrella, que és el dia 11 de juny a Massolers, a Sant Pere de Ribes, que és la nit de l'empresa, on tindrem més de 500 persones assistents, i per tant convido a tota l'empresariat que vingui, que faci xarxa, que allà la gent s'ho passa bé, però també treballa.
I una nit que inclou la gala dels Premis FEC, que és un bon moment també per fer networking.
És un moment molt maco on es dona reconeixements a les empreses que fan aniversaris. Aquí aquest any al Penedès n'hi ha moltes, i es donen aquests premis, que al final doncs incorporem una novetat, que és el premi honorífic a una persona per la seva trajectòria.
Moltes gràcies, Amèlia Maestre. Bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Franca, visita.